De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui anem a la Barcelona del 1991. Mentre la ciutat es prepara per a l'arribada dels Jocs Olímpics, maten a cops una dona transsexual a la glorieta del Parc de la Ciutadella. Es diu Sònia Rescalvo. La seva companya, que també dormia amb ella, té ferides molt greus. La mort de la Sònia tindrà una transcendència important. Qui hi ha darrere d'aquesta agressió? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i fa un senyal al tècnic de so.
Comencem.
Cartells lluminosos del Molino, de la Sala Apolo i de les Pícares. Cotxes i llums il·luminen la foscor de la nit. Impreses les paraules homicidio, caceria, noche, salvaje. Ballarines actuen en escenaris. Sobre una fitxa policial de paper carbó,
Crims,
de Carles Porta.
L'organització de Jeux a la ville de Barcelona, Espanya.
Sobrescrit Barcelona, vista aèria de la ciutat.
L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, s'ha mostrat satisfet i convençut de que els Jocs de Barcelona seran únics.
És que Barcelona...
1991.
Resumia així l'inici de la compta enrere en la recta final de les obres olímpiques per a la celebració dels Jocs.
Imatges d'obres de zones marginals i d'heroïnòmens.
Els diversos projectes que actualment estan en marxa a la ciutat. Projectes que tenen com a eix vertebrador els Jocs Olímpics del 92.
Vista de la zona olímpica en construcció i de nit. Algú camina per un carrer fosc i moll. Una dona es pinta els llavis de vermell. Algú serveix un gotet de licor en una barra. Algú esnifa cocaïna. Algú passa un pal pels barrots d'una reixa. Algú vessa el licor. La silueta avança pel carrer mullat i una gota xuta una llauna. Primer pla d'una glorieta. Sobreimprès vora el rostre d'una dona, Sònia. Sota un cel ennuvolat, vista aèria de l'Eixample en penombra. 6 d'octubre de 1991. L'enquadrament descendeix sobre les illes de cases i enfoca el parc de la Ciutadella. Una glorieta s'alça en un sorral vora la cascada monumental.
El parc de la Ciutadella, a les 8 del vespre, tancaven les portes al públic.
Sotsinspector Bossa, Brigada Central d'Informació.
I quedava un retent, un vigilant, l'accés principal, bàsicament perquè era l'accés al Parlament de Catalunya.
Vista nocturna de l'accés, desert i il·luminat tènuament amb dues fileres de fanals. Primer pla d'un d'ells. Sobreimprès, declaració vigilante Parque de la Ciudadela. Algú ho escriu a màquina. Una cinta s'engega. Dramatització sonora.
Entré a les 7 de la mañana y abrí las puertas del parque.
A l'alba, una reixa de ferro s'obre. Hi ha lluna plena.
Hice la ronda por todo el parque como hago siempre, antes de que entrara la gente. Cuando llegué a la zona de la cascada, vi que en el kiosco de los músicos había unos bultos.
La máquina va escribint paraules, unos bultos.
Pensé que serían un par de indigentes durmiendo.
Fotos d'arxiu dels embalums.
Eran dos personas. Estaban ensangrentadas. Estaban juntas y abrazadas. Entonces oí una respiración muy fuerte.
Vista de la glorieta a l'alba.
Y fui corriendo a la entrada donde siempre hay una patrulla de la Guardia Urbana.
Veu que una d'aquestes persones està total i absolutament immòbil, que no es mou de cap manera.
Comissari Molinero, Brigada Central d'Informació.
I sí que veu que l'altra persona, que està mig tapada, veu que aquesta persona encara respira, encara gesticula, encara es mou i encara fins i tot intenta pronunciar algunes paraules que ell no pot entendre. Veu que té unes greus lesions, especialment a tota la zona de la cara, a tota la zona de pectoral i a la zona de les mans, possiblement fruit de la pròpia autoprotecció quan estan sent agredits.
De dia, vista aèria del parc. Imatges des d'un helicòpter.
Avisen la Policia Nacional, que en aquell moment s'encarrega de les investigacions judicials a la ciutat de Barcelona. El cos de Mossos d'Esquadra encara no està desplegat i es dediquen a la protecció dels edificis institucionals i a algunes feines puntuals de seguretat ciutadana.
Sotsinspector Bossa.
El cos nacional de policia va fer acte de presència en el lloc.
Imatges del parc des de l'helicòpter.
I van, com en qualsevol homicidi o mort, en aquell moment no es podia qualificar si era un assassinat o era un homicidi o què dimonis havia passat allà, doncs van preservar la zona, la recerca d'indicis que permetessin saber qui eren els autors.
Primer pla de la Glorieta i fotos de petjades.
Sobre la tarima de fusta de la Glorieta dels músics hi havia petjades de botes militars, i no d'unes, de vàries. Amb la qual això feia indicar que no havia sigut una sola persona, sinó que hi havia més persones implicades.
Comissari Molinero.
Pocs elements es recuperen allà, més enllà de la documentació personal. Hi ha alguns objectes que estan escampats per la zona de la Glorieta i un pal de fusta, un pal d'una canya de fusta.
Fotos d'objectes i del pal.
Que està mig trencada i que conté en un dels seus extrems restes d'haver pogut ser utilitzada en aquesta agressió i, per tant, compatible amb les ferides, amb les lesions mortals que li causa a una de les dues persones que està a la Glorieta. Signes molt clars que han estat atacades i que han estat agredides d'una forma brutal.
Fotos d'arxiu dels agredits. Sotsinspector Bossa.
Una d'elles es van pensar que era negra. Perquè era... Tot eren hematomes.
Vista aèria del Sorral davant la cascada on hi ha la Glorieta.
Una de les noies estava morta.
Lluís Borràs, forense.
Va ser traslladat a l'Institut Anatòmic i Forense perquè li fessin autòpsia. I l'altre va ser traslladat a l'hospital. Va arribar doncs, en un estat de coma, es va haver de remuntar. Es va poder salvar la seva vida i no va tenir la mateixa fortuna que la seva companya.
Vista d'una sala d'autòpsies en penombra.
Gràcies a la documentació trobada a la Glorieta dels músics, la policia pot identificar-les.
Primers plans d'un informe.
La víctima mortal es diu Sònia Rescalvo i la seva amiga, amb ferides greus, és la Doris Romero.
De nit, un cotxe s'atura vora una dona.
Dues dones transsexuals que exercien la prostitució als voltants del parc de la Ciutadella, on hi dormien habitualment.
La dona baixa de la vorera i puja al cotxe, que se n'allunya.
Tenien antecedents policials per petits delictes vinculats a patrimoni.
Algú passa la flama d'un encenedor sota un tros de paper d'alumini.
Per costejar-se l'adquisició d'heroïna. Eren addictes a l'heroïna.
Alhora que n'inhala el fum.
Pel que poden comprovar els investigadors, la mateixa matinada que es va agredir a la Sònia i a la Doris, hi havia hagut un altre atac al parc de la Ciutadella.
Vista d'un passadís d'hospital. Sotsinspector Bossa.
Poden fer unes indagacions i saben doncs, que hi ha una persona, un home, que té la mandíbula trencada, que li falten algunes dents, que ha rebut una pallissa important.
Lluís Borràs.
I va produir doncs, unes lesions similars a les anteriors. Un traumatisme cranial...
Radiografies.
I facial. O sigui que anaven sempre a atacar la cara.
Vista d'ocell del barri del Born i del Parc de la Ciutadella.
Poden saber que els fets s'han produït a l'interior del recinte del Parc de la Ciutadella, la qual cosa els fa pensar que els dos fets estan relacionats.
Vistes de satèl·lit del parc.
Hi ha hagut dues agressions. Una a la Glorieta dels músics i l'altra al voltant de l'hivernacle. Les dues són molt similars i la policia creu que es pot tractar del mateix grup violent. Les dues persones que han sobreviscut estan en coma a l'hospital i, de moment, no poden aportar un perfil dels agressors. Però els investigadors troben l'home que va ajudar al sense sostre.
Vista aèria de l'hivernacle, la màquina escriu declaración. De nit, un carreró humit. Dramatització sonora.
Estuve por las Ramblas bebiendo hasta las 5 de la mañana. Entonces fui al parque para dormir.
Un peu trepitja un bassal.
Entré saltando por una puerta del Paseo Picasso. Y entonces...
A la màquina d'escriure.
Lo vi.
Fotos d'uns embalums vor una reixa.
Un hombre con toda la cara ensangrentada. Gritaba, ayúdame a salir de aquí, ayúdame. Lo saqué entre los barrotes. Vi sangre en los cartones donde estaban durmiendo. Me explicó que estaba durmiendo con dos más y de repente unos aparecieron y empezaron a pegarles.
La màquina escriu la paraula. Fotos dels cartons ensangonats.
Los dos con los que estaba pudieron huir.
A la màquina d'escriure.
Ell no.
La dona es pinta els llavis, algú engrapa una ampolla i una bota trenca un pal. Encontrado muerto un travesti en la Ciutadella. Heridos 4 mendigos y otro travesti por agresiones la misma noche en el parque.
La terrible pallissa que van rebre aquest cap de setmana al parc de la Ciutadella de Barcelona, 2 travestis i 3 captaires ha estès la por que es puguin reproduir episodis violents d'aquest tipus. Sònia, un travesti de 35 anys, ha mort a causa dels cops dels agressors. Tot i això, alguns travestis...
Jo m'enteré que havien matado a un travestido, que era lo que salía en las noticias, ¿no?
Beatriz Espejo, activista trans.
Posteriori me enteré que era Sònia.
Foto de la dona, jove, amb mitja cabellera fosca, ondulada i amb serrell i els llavis i les ungles vermells.
Sònia era una trans que vino de Cuenca, como veníamos mucha gente de aquella época, buscando libertad, buscando realización personal, buscando una vida como nosotras queríamos.
Foto de la Sònia, amb cabellera rosa i amb serrell i ballant i cantant en escenaris.
En el mundo del espectáculo adquirió una cierta notoriedad. Se había hecho algún retoque, se había puesto pechos, ya estaba bastante encarrilada. Parece ser que le iba bastante bien el tema del espectáculo.
Dos ballarins l'alcen amb un body negre. Balla amb roba interior i una corona amb plomes al voltant del cos. Cartells lluminosos del Molino i de Bagdad.
Como a muchas trans de aquella época también. Ten en cuenta que había muchos espectáculos, es decir, había muchas posibilidades laborales.
Imatges gravades de l'artista en actuacions i bevent amb companyes. En una publicació entre fotos de la gent del món de l'espectacle, el conocido travesti Sònia rió toda la noche.
El mundo ecléctico, el mundo de la noche, de los frikis, de gente muy diversa, era nuestro ámbito porque nos trataban bien y éramos un valor. Y el otro mundo, el mundo de la normalidad, era el mundo que te trataba a patadas.
Al titular d'una publicació, una conversación sin prejuicios con 4 travestis.
Tuvo una relación con un chico que luego resultó que era que le sacaba dinero, todo este tipo de cosas, ¿no? Resultó bastante decepcionante.
Foto de la Sònia a la publicació.
Unido al hecho de que la familia que habían tratado injustamente, la habían discriminado por su género, por ser quien era.
En la penombra, el perfil d'algú que es posa un cilindre als llavis.
Eso de alguna manera influyó bastante en Sònia, ¿no?
I escalfa un tros de paper d'alumini.
En un proceso de degradación personal.
L'heroïna bombolleja sobre el paper d'alumini i la silueta inhala el fum amb el cilindre.
Sobre todo con el tema de las drogas, etcétera, etcétera.
Foto de la Sònia fumant recolzada en una taula. Mig somriu a càmera amb els llavis i les ungles vermells i la mitja cabellera ondulada.
No somos animales para que nos traten de esa manera y peguen como han pegado a mis compañeras y han matado a sangre fría a mi otra compañera, a Sònia. Que Dios la tenga la gloria. Han sido mis amigas.
Imatges gravades.
Eran mis mejores amigas.
En un carrer de nit.
¿Qué son tan hijos de puta?
De dia, imatges de la façana marítima en l'actualitat i en construcció.
Situem-nos l'any 1991, a una Barcelona abans de les Olimpíades, amb molts problemes socials que s'han d'amagar per donar al món la imatge d'una ciutat moderna i cosmopolita.
La Barcelona preolímpica era una Barcelona gris. No tenia luz, el mar estava al lado i apenas se veía.
Blanca Cia, periodista.
La designación olímpica fue una transformación de ciudad, una transformación que también se aprovechó para cambiar bastante todos los barrios.
Imatges de zones i carrers marginals de la ciutat.
Crear unos estándares mínimos, yo diría que de dignidad, en casi todos los barrios de Barcelona.
La buena obra, ¿no?
De les obres que han d'estar acabades abans del 30 d'abril, el mateix dia s'inaugurarà la Vila Olímpica de Poblenou i un dia després l'Anella Olímpica de Montjuïc.
En el moment en què arriben les Olimpíades, les autoritats, tant locals com autonòmiques, volen fer doncs, neteja a la ciutat física, no? Doncs, de brutícia, d'endreçar-la.
Sots inspector Bossa, actuacions policials en edificis i al carrer.
A Barcelona, l'actuació policial va acabar amb la detenció de 12 persones i el desmantellament d'aquest autèntic supermercat de venda de droga situat al barri de Cantunis.
Hi havia molta droga i hi havia molts agronòmens.
Jorge Navarro, advocat família Sònia.
Hi havia gent que literalment atracaven amb la xàniga. Per què? Perquè era l'època del SIDA, també. Llavors hi havia una por amb uns certs col·lectius, que curiosament era un virus que afectava fonamentalment la gent, diguem-ne, amb una certa llibertat sexual, i després els homosexuals i la prostitució.
Imatges nocturnes d'un carrer on s'exerceix. Sotsinspector Bossa.
També hi havia preocupació amb determinats col·lectius marginals, doncs, de buscar solucions, a veure què es feia amb coses que es trobaven enquistades. Estic pensant en prostitució a la Rambla Catalunya, amb les prostitutes que es movien als voltants del Nou Camp, al Camp del Barça.
La policia les desallotja.
A motiu de les Olimpíades, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit traslladar definitivament a la zona franca les prostitutes que actualment treballen als voltants del Camp del Barça.
Beatriz Espejo.
Inevitablemente había una clara intencionalidad de lavado de imagen, claro. Barcelona, posa't guapa. Había un lema que se llamaba así, Barcelona, posa't guapa.
Els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, guapa de veritat.
Barcelona, posa't guapa.
Ante la opinión pública, ante el mundo, había un intento de presentar una sociedad, pues eso, idílica.
De dia, vista aèria de la ciutat en l'actualitat.
En aquesta Barcelona que volien maquillar, es feia difícil d'amagar un assassinat com el de la Sònia. Els Mossos ens expliquen què es va deduir de les primeres investigacions de la Policia Nacional.
El comissari.
Que es tracta d'un grup mínimament de 3 persones en aquell moment, que han de tenir una certa agilitat i capacitat, doncs, de moure's i que han de conèixer la zona.
Sotsinspector Bossa.
Per les empremtes que vam trobar a la zona, per una banda, que hi havia tant empremtes de sang sobre les fustes de la glorieta dels músics, com també per la tipologia de les víctimes.
Vista aèria de la glorieta.
Eren persones que vivien en la marginalitat. Eren prostitutes. Eren transsexuals. Ajuntant les dues coses, ens indicava que això tenia relació amb el creixent fenomen de les bandes de caps-rapats violents a Barcelona.
Imatges gravades de nois amb caçadores i mocadors fins als ulls.
Les agressions que sovint protagonitzen els skinheads han convertit aquest col·lectiu en el grup violent més temut pels ciutadans.
Alçant endavant la mà dreta.
Els skinheads operaven contra els indesitjables.
Jordi Petit, activista LGTBIQ+.
I en aquest marc estaven des de les persones trans, els gais, la gent sense sostre.
Nos basamos sobre todo en el fundamento del nacionalsocialismo y de este tío.
Hitler.
Que ha sido el mejor del mundo y el mejor para el mundo.
Quan sortien a atacar a altres col·lectius...
Maria José Varela, advocada acusació popular.
Deien que anaven de cacera.
Imatges gravades d'atacs de les bandes.
Des del 1985 fins a principis de l'estiu passat, la policia ha comptabilitzat 55 enfrontaments violents.
Una nueva cacería de los skins se salda con un herido grave y 6 detenciones. La policía detiene a 4 por la muerte de un marroquí.
Machacamos a todo el que vaya en contra de nuestro país y todo el que vaya en contra nuestro.
Dices negra, acroso, vete en tu tierra.
Uns neonazis apunyalen un jove gambià a Lloret de Mar.
Arrasaven a qui trobessin amb aquestes característiques o condicions que per ells eren absolutament nefastes.
Sotsinspector Bossa.
Per descomptat, l'orientació sexual també per ells era una desviació a lo que ells creien que era el que tocava. Tot el que fossin gais, lesbianes, transsexuals. En aquella època ho resumien en maricones.
Skinheads agredeixen homosexuals a la sortida d'un local.
Eren capaços d'abordar una persona amb aquesta estètica només per aquest fet, no?
No hay derecho a hacer esto con nosotros, no hay derecho.
Yo no veo ningún delito matar un travesti, es un delito matar... Es un delito matar un travesti.
Guixat, zona nacional, amb creus solars.
Para un neonazi, para un skin, es un orgullo. Una medalla, el que l'haya matado, una medalla.
4 cabezas rapadas golpean sin mediar palabra un mendigo en el paral·lel. 2 nois skins fareixen un indigent a Barcelona. Foto amb els ulls tapats d'un grup de joves amb la mà dreta alçada. Vista d'ocell de la zona de Sants Estació.
6 dies després de la mort de la Sònia, el 12 d'octubre, l'ultradreta surt al carrer a celebrar el Dia de la Hispanitat i a atemorir tothom que no comparteixi la seva ideologia. Policia Nacional i Mossos d'Esquadra es despleguen per tota la ciutat. Creuen que entre tots aquells caprapats es poden amagar els assassins de la Sònia.
Sotsinspector Bossa.
Hi havia la celebració convocada per Juntes Espanyoles i Falange de l'homenatge a la bandera d'Espanya a la plaça dels Països Catalans, com feien cada any.
Gent de mitjana edat besa la bandera i forma amb la mà dreta alçada.
A la bandera d'Espanya, en estas horas cruciales y difíciles...
Jo em trobava barrejat en el grup de caps rapats que estaven a la part nord de la plaça dels Països Catalans mentre s'estava fent l'acte polític. Havies d'anar amb ells, ells et reconeixien. Ells et reconeixien com a membre del grup, perquè al final eres una persona que els hi sonava de vista. El que no sabien és que eres policia.
Blanca Cía.
Cuando ya habían acabado los parlamentos, entonces una persona cogió el micro y dijo, aquí no hagáis nada, pero tenéis toda Barcelona.
Desfilen per carrers de la ciutat.
A partir de ese momento, entonces, iniciaron una marcha con cánticos fascistas.
¡Cataluña no se engaña! ¡Cataluña es España!
Y sobre todo con actitudes amenazadoras, ¿no? Miraban, por ejemplo, las salidas de las bocas del metro.
De la zona de la parada de metro que hi ha al carrer Numància.
Sots inspector Bossa.
Van aparèixer tres o quatre persones amb una estètica que ells relacionaven com guarros.
Joves feixistes arrenquen a córrer pel carrer i uns quants s'enfilen a un mur.
Doncs aquests xavals van saltar a l'interior d'un solar que hi havia una obra en construcció.
Fotos d'arxiu del grup armat amb materials d'obra.
I aleshores els van acorralar allà dintre i un grup de caps rapats els van començar a tirar-los tot tipus de material d'obra, maons, taulons, de tot.
Instantànies de l'agressió dins el solar.
Jo anava armat amb una arma de foc, com és normal, i vaig estar així de saltar a dintre el solar, desenfundar la pistola, fotre dos trets a l'aire, per intentar protegir aquella gent, perquè és que s'estaven... És que els haguessin matat. És que els haguessin matat.
En una foto, un home n'engrapa un pels cabells mentre un altre li clava puntada. Blanca Cía.
Había presencia policial, desde luego, que veían lo que estaba ocurriendo. Y en ningún momento hicieron nada, no. O sea, lo veían, pero no intervinieron en aquel momento.
De nit, dones amb espelmes i pancartes.
Amb la mort de la Sònia, els col·lectius gais, lesbianes i transexuals surten al carrer a reivindicar els seus drets i a demanar més seguretat i protecció.
Hoy ha sido tú, mañana seré yo y pasado será la otra. Queremos sanidad, seguridad y un sitio que nos proteja, que no queremos la policía solamente para que nos dé palos, para que nos proteja.
Queremos protección, queremos protección, queremos protección.
Quatre caps rapats amb botes i texans arromangats avancen pel carrer fosc i mullat. Juguen al futbolí, al braç d'una caçadora una esvàstica, un es posa un puny americà, un prepara un porro, un es tatua una creu gamada, un cull el pal trencat, un trenca una ampolla de vidre, en una foto als ulls de la Sònia.
Ha passat un mes del crim de la Sònia i sembla que la investigació no avança.
4 de novembre, 28 dies després del crim.
El jutge instructor pren una decisió.
Inicialment, el jutge havia encarregat la investigació d'aquestes morts i aquestes lesions al cos general de policia.
Sots inspector Bossa.
I tenia la sensació de que no estaven prenent-s'ho lo seriosament que el cas requeria.
Blanca Cía.
En el fondo, porque veía que no había existido la diligencia cuando se producían hechos de este tipo. Entonces, el juez optó por encargar el asunto a los Mossos d'Esquadra.
Esquadra endavant les autoritats. Comissari Molinero.
El jutge ens pregunta doncs, si nosaltres tenim la capacitat d'investigar un assassinat. Li dic que sí, que evidentment doncs, tenim aquesta capacitat.
Sots inspector Bossa.
I aleshores el meu cap doncs, ens va dir, senyors, tenim aquest cas per investigar, vinga, posem fil a l'agulla i a veure qui pot haver sigut els que han fet aquesta barbaritat.
Un cotxe patrulla surt d'un edifici. Vistes aèries de la ciutat. 14 de novembre de 1991, 39 dies després del crim.
Un mes i mig després del crim, la Doris, l'amiga de la Sònia que també va ser atacada al parc de la Ciutadella, es recupera i els Mossos poden escoltar la seva versió.
Algú pitja gravar i una cinta gira. Maria José Varela.
Ella recorda que ja estaven estirades les dues per dormir i senten molt de soroll.
Sobre una vista nocturna de la Glorieta, declaració Doris.
Ellos me parece que eran tres o cuatro eran, no eran más. Con las botas esas que llevaban, botas de esas de militar, iban vestidos normalmente, con el pelo muy cortito, que nos llegaron a pegar un puñetazo y con las piernas.
Primer pla d'un embalum per una reixa del parc.
Reben un atac brutal que no els hi dona temps a reaccionar i que ni siquiera és capaç d'identificar les persones.
De dia a vista dels voltants del parc. Sots inspector Bossa.
Pocs dies després, recupera la consciència el Miguel, l'home que també va ser agredit a l'hivernacle del Parc de la Ciutadella.
Era una persona que vivia en la marginalitat, també amb alguns antecedents. En aquest cas és el que popularment en diríem un rodamón, un sense sostre.
Comissari Molinero.
Estava dormint amb dues persones més, també sense sostre, en aquest cas concret, a la zona de l'hivernacle del Parc de la Ciutadella, per tant, a l'altre costat del que és el recinte del Parc de la Ciutadella, i que també doncs, havia estat atacat per un grup de joves, d'un grup de persones. Per tant, ja anem reforçant aquesta idea de que possiblement estem parlant d'un grup de tres o hi ha més persones, doncs són agredits amb uns pals de ferro, amb unes bigues de ferro. Dos d'aquestes persones poden fugir corrent i aquesta tercera persona cau a terra i és colpejada d'una forma brutal.
En un informe, paraules subratllades, sobre una cinta que gira a declaració Miguel.
Yo estaba durmiendo, borracho, bueno, borracho, bebido, y cuando me atacaron, no me enteré. Me enteré cuando me desperté que me dolía toda la cara, toda la cabeza, y ya no veía.
Foto d'arxiu de l'hivernacle, Luis Borràs.
Desgraciadament, aquesta persona va quedar cega del tot perquè tenia un altre ull que no hi veia. I, per tant, entre la ferida amb un ull i l'altre ull, que ja no hi veia prèviament, doncs va quedar amb una ceguesa total.
Un home gran amb boina.
Un de jafe, que no veu.
Es treu les ulleres de sol i se les torna a posar. Li falta un ull.
¿Y todas estas cicatrices también son de los golpes que le dieron entonces?
Sí, son patadas.
Unes botes militars avancen pel carrer fosc i mullat. Algú fuma un porro, algú es posa una caçadora, juguen al futbolí. Les botes pugen uns esglaons, un noi es frega el cap rapat, un parell es curen gotets de licor i un colpeja la barra amb la bota. De dia, vista panoràmica de Barcelona.
Els Mossos busquen un grup de 3 o 4 joves molt agressius i que vesteixen amb estètica militar. A Barcelona hi ha uns 400 esquins violents que es barregen als estadis de futbol.
Vista aèria de l'Eixample i del Camp Nou.
Les bandes de caps rapats, les vinculades al futbol, que eren la majoria, sobretot hi havia dos grans grups. Les brigades blanquiazules, hooligans de l'Espanyol.
Imatges d'arxiu dels dos estadis de la ciutat.
I els boixos nois del Barça.
Comissari Molinero.
Pensàvem que els agressors havien d'estar dintre d'aquests sectors.
Imatges de les dues aficions fervents.
I observàvem doncs, aquests col·lectius radicals que manifestaven clarament una voluntat violenta.
S'estomaquen a les grades i un noi surt de l'estadi amb el cap ensangonat.
I anar intentant fer el cercle aquest de 450 persones el més petit possible.
Grups multitudinaris s'apleguen davant el Camp Nou. Sotsinspector Bossa.
El lloc de trobada clàssic era a les grades dels estadis de futbol.
Puta Barça, puta Barça!
Vull dir que si ells jugaven contra el Barça i s'anaven a Camp Barça, es trobaven a la benzinera de l'Avinguda Sarrià i s'anaven caminant, custodiats pel cos nacional de policia, per entrar al camp del Barça.
Agents amb casc fan avançar els joves. Comissari Molinero.
I aleshores identifiquem del sector doncs, del que eren llavors les brigades blanquiazules i en el sector dels bojos nois, persones que destaquen més, especialment en la grada doncs, dels equips de futbol, per la seva ideologia, aquesta precisament la ideologia vinculada amb el nacionalsocialisme.
Aficionats de l'Espanyol amb la cara tapada i banderes feixistes fan gestos obscens i feixistes.
El que van fer és començar a buscar aquelles que formaven part doncs, d'algun grup més compacte, algun grup més homogeni, doncs, que poguessin haver participat en aquesta agressió.
Un grup de caps rapats, en una grada aldarulls.
Detectem que dintre dels bojos nois, concretament, hi ha un grup, hi ha una part del sector dels bojos nois, molt vinculat amb grups d'extrema dreta. És un grup molt radical de persones que no conformen com a tal un grup concret, sinó que són unes 40, 30, 40 persones aproximadament que estan, i observem que estan molt radicalitzades. Un grup molt vinculat amb grups nacionalsocialistes, amb grups neonazis.
Porten el cap rapat i la cara mig tapada. Cartells i dibuixos de caps rapats amb bats i simbologia feixista.
Vam començar doncs, a identificar persones concretes doncs, que, per exemple, doncs, teníem constància de que quan estaven en el camp de futbol cridaven consignes, llançaven consignes o exhibien algun tipus doncs, d'identificació que pogués correspondre a aquest perfil de persones que tenen com a objectiu en el seu ment limpiar d'escòria la ciutat de Barcelona.
Rere una reixa, un grup alça la mà dreta.
Per tant, aquí vam anar tancant de mica en mica el cercle. Vam anar descartant molta gent i ens vam anar quedant cada vegada amb grups més reduïts de persones.
De nit, vista d'una cruïlla i de la ciutat esquitxada de llumets.
Aquests grups, aquests col·lectius, ells no anaven a qualsevol bar de la ciutat de Barcelona. Aquí hi ha un bar, aquí entro i faig una cervesa. Tenien els seus 3 o 4 bars que freqüentaven de forma habitual.
Sotsinspector Bossa.
I doncs sabies que era probable doncs, que en aquest tipus de lloc apareixessin un grup d'aquests que et permetia després, ja més tranquil·lament, una feina que també fèiem, que era fotografiar-los.
Comissari Molinero.
No era gaire difícil doncs, seure's a fer unes cerveses a la taula del costat on aquests grups de joves s'asseien abans o després d'un partit de futbol o abans o després d'algun acte polític i escoltar el que parlaven i escoltar el que deien. I a vegades et sorprenia el que deien.
Al braç d'una caçadora, l'àguila imperial nazi.
I això anava doncs, una mica tancant aquest cercle, crinar-lo fent cada vegada el més reduït i el més proper possible doncs, als autors.
Vessen un botet de licor. Nois borrosos avancen per un carrer humit.
Creiem que ha de ser gent que conegui la zona on es produeixen els fets i la seva zona d'influència. No era fàcil entrar i sortir del parc de la Ciutadella, si no ho coneixies.
Sotsinspector Bossa.
Per les característiques del lloc i l'hora en què es produeixen els fets, pensem que ha de ser un grup que sigui de la zona o que freqüenti la zona. I pensem que ha de ser algú que es mogui per Ciutat Vella. I això ens apuntava a uns, la majoria dels quals vivien al barri del Born.
Algú amb botes i texans arromangats camina per un carrer esquitxat de bassals.
Comencem a fer seguiments d'aquest grup de caps rapats que residien al Born.
En un carreró, algú dins un cotxe aparcat.
Això consistia en posar-nos als domicilis. Llavors això normalment ho fèiem o a peu dret, si es podia, o preferiblement des de cotxes. Aleshores et dedicaves a vigilar el portal de casa seva.
Fotografien un noi.
Doncs en el moment en què sortia, t'activaves i començaves a fer un seguiment d'aquella persona per veure si treballa doncs, on treballa, si no, on va, amb qui es troba. A partir d'aquí et sortien adreces d'altres persones perquè veies que trucava amb un habitatge. Baixava un tio amb estètica de cap rapat, deies, ep, aquí vol dir que n'hi havia un altre. I a partir d'aquí anaves teixint com una xarxa que et permetia anar veient doncs, qui era, qui formava aquell grup que indiciàriament sabies que es movien per allà, però que tampoc sabies ben bé qui eren els seus components.
Primer pla de l'objectiu de la càmera, comissari Molinero.
Va costar dies sentir algunes converses, no que ens diguessin que jo he estat al parc de la Ciutadella i he matat una persona, evidentment que no, però sí d'actituds desafiants, de que sortia moltes vegades la paraula donar pallisses, la paraula bats de béisbol, coses inconexes no?, que et van portant doncs, que hi ha una persona que és més agressiva que l'altra o hi ha un grup de persones que és més agressiu o més violent que l'altre.
Sota una llum blavosa, una persona fa un tatuatge a una altra. Sotsinspector Bossa.
Per acabar de confirmar que podíem estar en la bona pista, una persona de confiança ens va dir, escolta'm, aquests van dient por ahí, van donant a entendre que tenen alguna cosa a veure amb tot allò que va passar.
Li tatua una esvàstica, el comissari.
Observem bàsicament 3 coses. Tenim 2 germans que freqüenten aquest sector d'extrema dreta dels bojos nois, vestint i utilitzant tota la parafernàlia nacionalsocialista i feixista i aquestes botes paramilitars amb puntera d'acer.
Algú s'encorda unes. Ombres creuen un carrer.
2 que freqüenten els bars de la zona doncs, del Born, part de la Ciutadella, i aquí podem fer bastantes aproximacions amb ells, concretament amb aquests 2 germans, i sentir algunes converses que són molt d'interès per nosaltres. I 3 que són 2 persones que viuen a l'entorn del parc de la Ciutadella, que veiem i observem amb els seguiments, amb les vigilàncies, que coneixen molt bé la zona i fins i tot que una vegada, doncs, en un dels seguiments, una d'aquestes persones doncs, utilitza el forat que hi ha entre les 2 reixes del parc de la Ciutadella per entrar i sortir del parc.
L'enquadrament traspassa una reixa. Diversos nois caminen pel parc desert.
Al cap d'uns dies arribem a la conclusió que hi ha un altre jove de nom Oliver que també podria estar implicat en aquests fets i demanem també doncs, l'autorització judicial per intervenir doncs, el telèfon d'aquesta tercera persona.
Fotos policials.
Els Mossos intervenen el telèfon de casa de l'Oliver i dels germans Isaac i Héctor per veure si en alguna conversa parlen de qui hi ha darrere de l'assassinat de la Sònia.
Primer pla d'una gravadora aturada.
Els telèfons que s'escoltaven eren telèfons fixes, per tant, eren telèfons dels domicilis on vivia la família.
Comissari Ferret, Brigada Central d'Informació.
Estàvem escoltant una sèrie de persones que tenien la sospita de que podien haver participat o que podrien conèixer informació rellevant per poder resoldre aquell cas.
Primer pla d'un telèfon fix. La gravadora gira. Dramatització sonora Isaac i Amiga.
Arriba a Espanya.
Pues tú mismo, tú sabrás.
Si quieres, quedamos un día y te lo explico.
Vale.
En mi casa, por ejemplo.
Bueno, va, mañana lo hablamos.
¿Qué pasa? Siempre que te digo en mi casa, ¿te has de reír o qué? Pues ya está, que tienes miedo de mi casa.
No, de ti.
Ni que fuera yo un matón. Un travesti. ¿Sabes quién lo hizo? ¿Lo del travesti?
No.
Yo sí que lo sé.
¿Quién fue? Lo conozco.
¿Qué?
Que sí lo conozco.
Sí.
El fons negre es va aclarint fins a mostrar el sorral del Parc de la Ciutadella. Foto de la Sònia fumant a taula. Comissari Ferret.
Em vaig sorprendre molt perquè ell o havia estat allà o tenia coneixement de què havia passat o inclús el millor hagués pogut participar.
Yo te lo puedo explicar todo, todo lo que pasó. Yo lo sé. Si te vienes a mi casa, te lo puedo explicar bien, ¿eh?
Recordo una certa part d'emoció amb aquesta trucada, no? Una mica la sensació de ho he trobat, no? Allò que estàvem buscant ja ho tinc.
Comissari Molinero, vista zenital d'un entramat de carrers poc il·luminats.
Amb aquesta trucada, els Mossos decideixen detenir els germans Isaac i Héctor, l'Oliver i el seu grup d'amics més proper.
Ganivets.
Aquesta és una part del material confiscat pels Mossos d'Esquadra en l'escorcoll de tres pisos de Barcelona on es reunien els 7 joves esquincs detinguts per la seva presumpta vinculació amb l'assassinat d'un transvestit el 6 d'octubre passat. La policia autonòmica ha requisat diverses armes blanques i de defensa personal. Aquesta tarda han continuat declarant els 7 joves detinguts. Tots ells tenen edats que oscil·len entre els 17 i els 20 anys.
Mossos els escorten corrent fins a un edifici.
Me llamó Mossos d'Esquadra y me llamaron desde el grupo de delitos...
Luis José Gómez.
...contra la vida. Creo recordar que utilizaron ese término en su momento.
Advocats germans.
Y estos dos señores me designaron como abogado suyo. Isaac López Frutos i Héctor López Frutos.
Parelles de gens escorten els nois emmanillats per dins d'un edifici.
Era tarde, era de noche. Y las declaraciones de estas personas iban a ser para aquella misma noche. Y yo, pues yo aproximadamente llevaba un año, quizás, de ejercicio de profesión, un año aproximadamente, o menos incluso.
Dos agents n'escorten un per un passadís d'oficines.
Me chocó porque tras pasar el control de la puerta, enseguida fuimos a ver al primero de mis clientes, el más joven de los hermanos. El chico estaba absolutamente tranquilo.
Sots inspector Bossa.
Jo crec que s'alliberava després de la pressió de tants mesos. A poc a poc va anar desgranant doncs, tot el que havien fet aquella tarda. L'Isaac ens ho va explicar tot.
Sobre una sala d'interrogatoris buida, declaració en Isaac. A la màquina d'escriure, Isaac. Unes botes militars creuen un carrer moll. Dramatització sonora.
Sobre las 7 fui al Barrigón. Ahí nos reunimos el David, el Andrés, el Pera y el Oliver.
Brindan a la barra.
Bebimos mucha cerveza y fumamos porros.
Juguen al futbolí.
Después fuimos al Pop Bar, al SQ y después al Vis-a-Vis.
Algú esnifa una ratlla de cocaïna i algú trenca una ampolla de vidre.
De ahí nos fuimos sobre las 4 de la mañana. Y entonces fuimos al Parque de la Ciutadella.
Avancen per un carrer moll.
Els bars musicals devien anar tancant i llavors només quedaven les discoteques.
Un noi va passant un pal pels barrots d'una reixa.
I aleshores ells decideixen anar a una discoteca travessant el Parc de la Ciutadella.
L'enquadrament s'endinsa entre dos barrots. Els quatre caps rapats creuen el parc.
Cuando pasamos por la glorieta vimos que había dos bultos.
La màquina ho escriu.
Entonces empezamos a bailar y a hacer ruido y uno de ellos nos gritó, basta, dejadnos dormir. Una de las personas dijo algo, pero no recuerdo el qué. Entonces David subió.
Unes botes pugen als esglaons.
Subimos a machacarlos.
Claven puntades. Sots inspector Bossa.
Ell em defineix el que per ell és machacar-los. I llavors també, per individualitzar conductes, li dic, bueno, però a on li picaves? I em diu a la cara, com el que diu, vols que li piqui?
Encontré un palo de escoba y lo partí por la mitad.
D'una puntada.
Le di una parte al Oliver y le seguimos dando golpes.
L'estomaquen amb pals i puntades.
Con una patada sentí un dolor en el dedo gordo izquierdo. Entonces bajé a quitarme la bota. No podía casi ni caminar.
María José Varela.
Iba a baixar de la glorieta per intentar mirar què li passava en el seu dit i una altra va anar darrere d'ell a ajudar-lo.
Jorge Navarro.
Com portava unes botes militars que va fer mal donant les patades que estava donant. No? És curiós, no?, que una persona deixi de pagar amb una altra perquè es fa mal a si mateix i no pensar en el dolor aliè que està generant.
Un camí del parc flanquejat de fanals.
Óscar, Andrés i Oliver se marcharon. Pero nosotros volvimos a subir a la glorieta. Les dimos 3 o 4 patadas y les golpeamos en la cabeza.
Quatre siluetes borroses s'apropen a càmera. Sotsinspector Bossa.
Mentre els altres tres havien marxat, es diu que en el moment de sortir aquests quatre que s'havien quedat enrere, diguéssim, es troben un grup de rodamons a la zona de l'hivernacle del Parc de la Ciutadella i decideixen apallissar-los.
Comissari Molinero.
Dues d'aquestes persones es poden reincorporar i sortir corrent. Li queda una tercera persona, el Miguel, que queda estès a terra.
Vista de l'hivernacle.
Li estan donant cops al cap, cops a la cara, i que li fan perdre l'únic ull que li quedava perquè ja tenia una disminució visual important.
Els nois juguen al futbolí.
El dia següent es tornen a reunir al bar Barrigón. Es troben amb l'Òscar, un altre membre del grup que no havia pogut sortir la nit anterior, i li expliquen tot el que s'havia perdut al Parc de la Ciutadella.
Fan cerveses.
Dijeron que se lo había pasado muy bien, porque habían salido a patear. Y que se habían encontrado un travesti al que habían pegado. Lo habían encontrado en la glorieta de los músicos. Y alguien propuso tocar el tambor.
Al carrer Moll, un noi tomba un cubell d'escombraries i xuta la llauna. Sotsinspector Bossa.
I jo vaig identificar que tocar el tambor es referia al so que feia quan aquelles persones donaven puntades de peu a les víctimes.
Vista des de sota d'algú que clava puntada. Foto de la Sònia fumant a taula. Beatriz Espejo.
Asesinaron a Sònia, apalizaron a una trans compañera de Sònia, Doris, y dejaron invidente a un mendigo. Eran grupos de extremada vulnerabilidad, sin capacidad de defenderse. Estaban cerca del Arco del Triunfo. En el Arco del Triunfo había muchas trabajadoras sexuales, pero con esas no se atrevieron a meterse, porque estaban inactivos, estaban ahí... Es decir, ellos de alguna manera ya sabían a dónde iban. I ja sabien a dónde atacar.
Fotos dels nois amb banderes feixistes, bats i la mà alçada.
Se cebaron con los sectores más discriminados, los más débiles. Al final, la gente más desprotegida es la que acaba llevándose lo peor de la sociedad.
Comissari Molinero.
En cap moment observem una actitud de lamentació, una actitud d'arrepentiment del que havien fet, tot el contrari.
Fotos policials dels nois.
És una actitud prepotent, beligerant en tot moment, de reafirmament del que van fer. Fins i tot algun d'ells ens diu que ho tornaria a fer si ho pogués fer una altra vegada perquè creu que és el que realment toca fer, netejar d'escòria la ciutat de Barcelona. És una frase que ells utilitzen molt sovint.
Sobre una vista aèria de la Glorieta i la cascada del parc, 31 de maig de 1994.
Els sis esquins que avui han començat a ser jutjats a l'Audiència de Barcelona s'enfronten a una petició de pena de 333 anys de presó.
Tres anys després del crim de la Sònia, el 31 de maig de 1994, amb gran expectació mediàtica, comença el judici contra els sis acusats.
En una pancarta aturem el feixisme i l'homofòbia, càstig als assassins de la transsexual Sònia.
L'Ajuntament de Barcelona i el Front d'Alliberament Gai de Catalunya exerciran l'acusació popular en el judici contra sis skinheads acusats de l'assassinat del transexual conegut com Sònia al Parc de la Ciutadella.
La policia escorta els joves emmanillats fins a la sala de vistes plena. Beatriz Espejo.
Las trans que fuimos allí al juicio también nos daba un poco de miedo porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Era un grupo de neonazi, no sabíamos qué estructura tenía, no sabíamos nada. No sabíamos si... tendría algún tipo de repercusión. Sí, había miedo, pero bueno, los miedos están para superarlos también.
Doris, el travestí que va sortir en vida de l'apallissament dels skins, no es volia presentar al judici per por. El fiscal ha demanat als Mossos d'Esquadra que localitzessin i aquesta tarda, amb totes les garanties d'anonimat, ha declarat darrere d'una mampara perquè ha demanat no veure els seus agressors. El seu testimoni, el de l'indigent que van deixar sec també a cops, confirma la tesi del fiscal que els esquins van decidir anar aquella nit a la caça de travestis i altres grups marginals.
Estava la família de Sònia, muy alterada.
Blanca Cía. Dues persones consolen una dona i una d'elles la venta.
Yo recuerdo a la madre que lloraba, la que ella decía que cómo era posible que fueran capaces de hacer algo así.
María José Varela.
El que més cridava l'atenció d'aquest judici era que hi haguessin persones tan sumament joves i que no semblés que haguessin assimilat la gravetat de les seves actuacions.
Els acusats van negar que s'ho haguessin proposat. Van dir que només els van pagar durant uns segons perquè els travestis els havien insultat i provocat, i no durant 15 minuts, com havien confessat abans.
Que yo sepa 15 minutos no, porque si no en 15 minutos pues
qué?
Se podía haber hecho mucho más.
¿Más? ¿Qué significa más?
Que podía haber pasado peor.
Peor.
Que no pasó, no sé, yo no le di motivo para que muriese.
Era un poco singular, porque algunos de ellos tuvieron una actitud un poco...
Blanca Cía.
Insolente o un poco chulesca con el tribunal en algunas de las preguntas.
De tumbadas no estaban nada.
No.
No estaban estiradas. Cuando estaban en la pelea, estaban de pie, y bien de pie que estaban.
Estaban de pie.
Estaban allá com defensant la seva postura.
Maria José Varela.
Amb el cap molt alt, inclús a vegades amb mirades retadores cap a la banqueta de l'acusació.
Usava botes de cuero i hierro. Usava botes de cuero i hierro, també.
Sí.
Continuaven donant aquesta sensació de despreci cap a les persones a les que havien fet mal.
En un titular, más de 300 años para los skins que asesinaron en la Ciutadella. En un passadís, un home corre a tapar un dels nois amb la caçadora i la gent que escorta el jove aparta l'home. A la sortida, una mare abraça el fill i un mosso fa pujar un altre noi en un furgó. Comissari Molinero.
Per a mi va ser una actuació molt important perquè el cos de Mossos d'Esquadra en aquells moments va aconseguir treure dels carrers de Barcelona un grup de joves molt perillós, un grup de joves molt violent, que ho van demostrar aquella mateixa nit del 6 d'octubre.
Titulars de diari.
Els sis acusats, que tenien entre 16 i 20 anys, van decidir la matinada del 6 d'octubre del 91, mentre es prenien unes cerveses i es fumaven uns porros, anar a tocar el tambor. Aquesta expressió en el seu argot vol dir anar a perseguir grups marginals.
Si no haguessin acabat sent detinguts i condemnats, possiblement hauríem de lamentar malauradament doncs, altres accions d'aquest grup criminal molt important.
Foto dels nois amb banderes feixistes i la mà dreta alçada.
La lluita contra la intolerància per la diferenciació sexual és una lluita pels drets humans, és una lluita pels drets civils i és, per tant, una lluita de tota la societat. Va ser molt, molt important que el moviment LGTBI s'unís, que les diferents organitzacions actuessin conjuntament i que, a més, assumissin una actitud de donar la cara.
Maria José Varela. Al parc destapen un cartell i l'envolten de flors. Glorieta de la transexual Sònia. Beatriz Espejo.
Fue quizá un antes y un después en el tema de la militancia, en el tema de los derechos LGTBI, porque ante una situación tan grave, también los medios de comunicación empezaron a cambiar un poco los discursos y no mofarse tanto ni de las transexuales ni de los grupos LGTBI. Fue el hecho en sí de iniciar una hoja de ruta reivindicativa con el tema de la transexualidad, que era una gran carencia en nuestro ámbito.
Un titular dedicat a la Sònia. Jordi Petit.
Va posar de manifest que, malgrat totes les circumstàncies que poden marginar una persona, té els mateixos drets que la resta, que tenen treball, que tenen sostre, que tenen família. Hi ha un abans i un després a partir del cas de la Sònia Riscalvo.
Foto de la dona fumant recolzada a taula amb un mig somriure, les ungles i els llavis vermells i la mitja cabellera fosca i ondulada. En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera.
Quan es va jutjar el cas de la Sònia Riscalvo, encara no existia al Codi Penal l'agreujant d'haver actuat per odi i discriminació per raó d'identitat de gènere. Tampoc estaven regulats els actuals delictes d'odi i la seva mort va entrar dins de la categoria de crim comú. Gràcies a la reivindicació dels col·lectius LGTBI, el cas de la Sònia va marcar un punt d'inflexió i avui dia està considerat el primer delicte d'odi per identitat de gènere registrat a Espanya. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
A José Martí Gómez, In Memoriam. Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, als crèdits. Direcció Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2022.